Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Joan Martín. Seguiment desigual a l'obertura de les escoles en aquelles àrees sanitàries que avui han entrat en fase 2. La presidenta de la FAPAC, Belén Tascón, ha dit a la xarxa que Educació no garanteix les mesures de seguretat necessàries.
Explicant a les famílies doncs, la manca de recursos per poder donar una atenció millor. És el Departament d'Educació el responsable i que té les competències per a garantir l'educació a tot l'alumnat, per una banda, i per una altra banda, doncs, també per donar als centres educatius la seguretat i les certeses de que es poden obrir en bones condicions.
A Barcelona, per exemple, la majoria d'escoles han obert sense servei d'acollida per als alumnes a 3 a 6 anys, tot i que així ho diu el pla elaborat pel Departament d'Educació. La Generalitat va informar que la passada setmana es van obrir 1.250 centres educatius i que va haver-hi incidències en 6. La Conselleria d'Educació ha reiterat que les escoles i instituts són un servei públic que ha d'obrir. L'USTEC va presentar la setmana passada per la seva part un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per impugnar les instruccions per reobrir escoles i instituts públics cui concertats. L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, assenyala la seu central d'Esquerra Republicana com a culpable de la moció de censura a l'equip de govern. Creu que el moviment per fer fora gent fent poble, el grup municipal que governa, no és legítim i va en contra dels interessos del municipi. Ens ho amplia en Joel Penya des de Ràdio Sant Fruitós.
Els regidors de Gent Fent Poble, una agrupació d'electors independent, han criticat durament Esquerra Republicana, Junts per Sant Fruitós i el PSC per haver-se conjurat per fer la moció de censura. De fet, diuen que no és un moviment legítim i l'alcalde Joan Carles Batanés ha acusat els tres partits de buscar rèdit polític i els líders de l'oposició de voler omplir el seu currículum sense pensar en Sant Fruitós. Diu que la moció de censura és una ordre de partit per part d'Esquerra Republicana.
Sant Fruitós de Bages no hi havia, no hi ha, ni una sola queixa en l'acció d'aquest govern ni del seu alcalde. Per tant, no obeeix a una necessitat de Sant Fruitós, sinó a una necessitat d'un partit.
Des de dijous passat, l'endemà que s'anunciés la moció de censura, a Sant Fruitós hi ha hagut manifestacions perquè no tirien davant i ahir hi va haver una marxa lenta amb més de 100 cotxes participants.
La primera gran collita de festucs de la finca Mas Colom de Tàrrega queda danyada per la calamarsa. Aquesta havia de ser la primera gran collita de festucs a la finca, propietat del grup Borges. Aleix Cruz, Ràdio Tàrrega.
De fet, abans que passés la tempesta de calamarsa del passat dimecres, s'havia aconseguit una producció d'una tona de festucs per hectàrea. La tempesta, però, ha deixat bona part del fruit a terra i la resta tocat. Josep Pont, president de Borges, Agricultura de l'Indústria al Nats, ha explicat que, tot i que és un cop moral, aquest és un projecte a llarg termini que continua.
El problema no és econòmic, perquè afortunadament està assegurat i pues, recuperarem la inversió. El problema és moral. El problema és d'una certa frustració d'un projecte que ha de precís a llarg termini i que això ho en radiodirà.
Per altra banda, la Comissió d'Urbanisme ha emès un informe sobre el projecte del grup Borges per rehabilitar el complex de Mas de Colom a Tàrrega com a seu corporativa d'activitats turístiques i instal·lacions agrícoles. El complex de Mas de Colom, a més d'esdevenir la seu corporativa de l'empresa, actuarà com un dels motors principals pel desenvolupament i la introducció en l'àmbit del Segarra-Garrigues del cultiu del pistatxo, que ha de comportar la millora de la renda agrària i de l'economia de les nostres comarques.
I fins aquí les notícies del butlletí de les 4. Nosaltres que hi tornarem en propers punts horaris. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
La fusta ho sento encara.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Què tal? Molt bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem l'edició d'avui del Far. Ben trobats aquells que des de la xarxa de comunicació local cada dia connecteu amb nosaltres amb la voluntat de saber i d'aprendre i de compartir aquesta passió que tenim tots pel mar i que cada dia ens replega al voltant de la ràdio. Bé, de la ràdio i de les xarxes socials. Avui, Dia Mundial dels Oceans, l'equip del Far hem volgut tornar al nostre ecosistema, al nostre àmbit, al nostre entorn. Hem volgut tornar altre cop al mitjà radiofònic. Deia, hi érem al mitjà radiofònic, però ho fèiem confinats des de casa. Entrada a la fase 2 a gairebé tot el país, els del Far hem dit, va, fase 2, Dia Mundial dels Oceans, respectant les mesures de precaució i, evidentment, la distància social, les mesures sanitàries, les infeccions, totes aquestes qüestions, respectant-ho, repeteixo, hem volgut tornar altre cop al nostre entorn, al nostre hàbitat, a la nostra, si voleu, piscifactoria, per compartir plegats aquestes, atenció, 2 hores de ràdio en directe, que des d'avui fins a final de temporada us emetrem tant per ràdio com per les xarxes socials, com a través del YouTube, del Twitter i del Facebook. No cal que feu res, és com sempre. Contacteu amb nosaltres. Els que esteu a la ràdio, doncs ja ho sabeu, des de fa 2 anys, pum pum, el dial a la vostra ràdio local, a Ràdio L'Escala, a Ràdio Arenys, a Canal Blau, a Ràdio Delta, o bé a la Cala Ràdio, i a gaudir del programa. I els que ho feu a través de les xarxes socials, doncs, com sempre, YouTube, Periscope, és a dir, Twitter, o Facebook Live, i ens podeu anar seguint Periscope, Twitter i Facebook a través de la pròpia de ràdio, del FAR, i al YouTube a través del Ràdio Arenys. Només una salvetat per a aquells que ens vulgueu escoltar i veure tot el programa, i és que a l'aturada de les 5 en punt de la tarda haureu de refrescar i tornar a entrar. Hi haurà una segona, per entendre'ns, una segona connexió. Però fora d'això, el de més és normal, a 2 hores de ràdio, on, repeteixo, avui parlarem del Dia Mundial dels Oceans i del retorn a les escoles. Podríem dir que nosaltres som com infants, hem tornat a l'escola per ser acollits. Ho podríem dir si les escoles ho haguessin obert la majoria, però com que no és el cas, com que les escoles avui havien d'acollir, finalment no han pogut acollir perquè resulta que no estaven preparades i que els directors responsables de centre i professors han considerat que les mesures de precaució no podien ser complertes, doncs no podem utilitzar aquesta metàfora. En tot cas, la satisfacció és plena, l'alegria és indescriptible i les ganes de passar plegats aquestes 2 hores de ràdio, finalment, després de gairebé 3 mesos sense poder-ho fer, és commovedora. Per tant, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per haver estat acompanyant-nos durant aquests 2 mesos, gairebé 3, que hem estat fent-ho des de casa de tots i cada un de nosaltres. Gràcies per seguir sent fidels a la vostra ràdio local i esperem ser capaços de compensar tota aquesta deferència que heu tingut i de ser novament mereixedors de la vostra confiança. L'equip que ho fa possible, doncs en David Valverde i en Josep González Bayo, que són els que es dediquen a que la imatge i el so funcioni, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla. En Josep Maria, que no estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda en directe. Ben trobats, comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I recuperem aquesta connexió informativa amb la Parvera Cara a les properes hores d'una setmana que no ho podíem fer millor. Serà això una autèntica muntanya russa meteorològica, amb pluges, amb freds, amb baixada de temperatures, amb sol, amb recuperació de les temperatures. Vaja, un temps típicament de primavera que caldrà anar seguint gairebé hora a hora. En Sergi Gallego, des del Servei Meteorològic de Catalunya, ens fa aquesta previsió. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui l'estat de la mar serà força tranquil amb el predomini del marejol a marees de maró a la costa catalana. A banda, el vent bufarà de component sud fluix amb alguns cops moderats. Malgrat tot, al nord del Cap de Creus bufarà la tramuntana moderada amb algun cop fort. Pel que fa a la situació meteorològica, creixeran nuvolades a zones de muntanya i arribaran núvols mitjans per l'oest al llarg de la tarda, fins a quedar el cel entre mig i molt ennuvolat. Malgrat tot, a punts del quadrant nord-est i al nord del litoral i prelitoral central, estarà molt ennuvolat o cobert tota la jornada. S'esperen ruixats i xàfecs a punts de l'interior del quadrant nord-est i també a la resta del Pirineu i del Prepirineu i a punts del prelitoral. A més, és possible que siguin d'intensitat forta a l'interior de les comarques de Girona i anar acompanyats de tempesta i calamarsa. Pel que fa demà, la jornada serà molt semblant, amb el predomini del cel mig ennuvolat en general, i s'esperen xàfecs a la tarda al Pirineu i a les comarques de Girona i altres punts del prelitoral. A més, en són probables a punts del litoral central a partir de mitja tarda. La temperatura serà lleugerament més alta i voltarà entre 19 i 24 graus, tot i que a Ponent i al Ter Sud podran arribar a superar els 25 graus. La situació marítima es mantindrà tranquil·la i novament predominarà el marejol a marees de maró. Per la seva banda, el vent serà fluix i variable a l'inici i al final de la jornada i s'imposarà el component sud fluix amb alguns cops moderats al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergi. Estarem atents a aquesta previsió i, bé, en tot cas, ho tindrem present a l'hora de fer l'activitat que puguem i ens deixen fer a l'aire lliure. Anem a fer un cop de l'actualitat, va.
Connectem. connectem amb l'actualitat.
I ho fem viatjant cap a les Terres de l'Ebre per saludar una vegada més, una tarda més, a la Judit Castell. Judit, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I les piscines esportives i recreatives reobren a l'Ebre amb molta demanda i una bona resposta per part dels usuaris, no és així, Judit?
Doncs sí, algunes piscines esportives i recreatives ja han reobert avui, aprofitant aquest inici de la fase 3 de la desescalada aquí a les Terres de l'Ebre, i hi ha hagut molt bona acceptació per part dels usuaris a Tortosa. El complex esportiu Wind s'ha fregat ja el màxim del nou aforament, limitat al 30% de la capacitat de la piscina, i s'espera una important afluència aquesta tarda per les peticions que s'han rebut de cita prèvia. Podran nedar a la mateixa hora, però només uns 40 usuaris dels 120 que podrien nedar en una situació normal. Aquest complex la setmana passada ja va anar recuperant classes dirigides al gimnàs. També ha reobert la piscina recreativa de la Ràpita. En aquesta s'ha establert un circuit d'entrada diferenciat del de sortida. Es pot nedar individualment en un carril o bé compartir-lo si els nedadors són membres de la mateixa família, que poden ser fins a 4 usuaris. Els vestidors, en aquest cas, estaran tancats. Mentrestant, hi ha altres municipis que estan debatent si obriran les piscines recreatives durant l'estiu i si ho faran. I també les comunitats de veïns, doncs, ja han començat a establir diferents tors i han limitat també l'aforament i han contractat socorristes perquè puguin gestionar quins veïns que poden banyar i quan.
Doncs aquesta és la situació que està vivint amb les piscines de les Terres de l'Ebre. La veritat és que hi ha molta inquietud per saber si finalment es podrà o no anar i amb quines circumstàncies. Diuen que la venda de piscines s'està disparant aquests dies, les de piscines de plàstic, les inflables de casa. Probablement gent que té espai per poder-les posar i en previsió del que pugui venir comença a buscar solucions alternatives. Gràcies, Judit, que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
I ens anem cap a una mica més amunt, ens anem cap a la Costa Daurada, perquè les regions sanitàries del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han entrat avui en la fase 3. Són dels més afortunats, Daniel.
Sí, som afortunats, tant la Judit com jo, perquè ja estem en aquesta fase 3, i també tota la població de la demarcació de Tarragona, o bé, pràcticament tota la població, hi ha alguns municipis que no. En total, són gairebé 800.000 persones les que ja es poden moure lliurement després de, entre aquestes dues regions sanitàries, després de la declaració de l'estat d'alarma. Han trigat pràcticament 3 mesos. Dels que més ho daran aquestes, llibertats que a partir d'avui s'apliquen són municipis com l'Ametlla de Mar i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, especialment en les urbanitzacions de Calafat i l'Almadrava, cadascuna en un d'aquests municipis, separades només per un barranc. Dues urbanitzacions on hi viuen persones tot l'any, però que evidentment són per a segones residències. Unes de l'àrea de Tarragona, per tant ja podran desplaçar-se també cap aquí. Els que són de l'àrea metropolitana de Barcelona hauran d'esperar-se encara unes quantes setmanes més. I aquesta reobertura també que implicarà, doncs, que sectors com el turístic pugui beneficiar-se de la mobilitat entre regions, especialment en sectors com la restauració o les activitats nàutiques. De fet, avui l'alcalde de l'Ametlla, Jordi Gazeni, deia que aquesta reobertura de mobilitat entre Tarragona i l'Ebre serà una prova de cara a la temporada d'estiu, on, en el cas de l'Ametlla, la poca massificació de la costa podria ser un dels punts a favor per atreure el turisme. Amb tot, s'ha de dir que els cossos policials seguiran fent controls puntuals per tal d'evitar entrada de ciutadans d'altres regions sanitàries, és a dir, les del nord de Tarragona i l'Ebre.
Doncs és el que té tenir aquesta situació avançada respecte a la resta del país. Cal vetllar perquè no et vinguin de fora i t'acabin esgarrant, com va passar a Lleida fa un parell de setmanes, tota aquesta bona feina que s'ha fet des de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Per tant, cal ser curosos i solidaris. Els de fora ser solidaris amb els de Tarragona i els de Tarragona ser curosos amb els que no ho són, de solidaris.
Segur que tots ens retrobarem a l'estiu per poder gaudir-lo, però mentrestant intentem respectar que són poquetes setmanes que se'ns queden per fer aquesta feina.
I tant que sí. Escolta'm, d'aquí dos mesos hem de fer un dinar, un berenar, un sopar, un esmorzar, un altre
cap problema.
Vull dir que ho podrem fer. Vinga, Daniel, que vagi bé. Fins després.
Vinga, fins ara.
I mentretant, els hospitals del Garraf i de l'Alt Penedès mantenen l'estabilitat amb 6 pacients ingressats per coronavirus. Bona notícia. Bé, pels 6 no, però comparat amb com estàvem fa un mes, sens dubte una molt bona notícia, Ivan.
Sí, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf han fet públiques avui dilluns les noves dades d'ingressos per coronavirus i les xifres són de les més baixes. Actualment només hi ha dues persones ingressades a l'Hospital de Sant Camí, a Sant Pere Ribes, i quatre a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. De fet, en les darreres jornades, en els darrers dies, no s'ha hagut de lamentar cap nova víctima mortal de la Covid-19 i les xifres d'altes hospitalàries se situen ja en les 421 persones. Tot i les bones dades actuals, però des del Consorci Sanitari s'han mostrat prudents i han volgut remarcar que el coronavirus segueix present i que, per tant, diuen, és molt probable que en els propers mesos continuï havent casos positius.
I, per cert, han hagut de presentar una denúncia per una agressió a una persona sense llar a Vilanova i la Geltrú.
Sí, de fet, s'ha personat l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i amb aquest procediment doncs, el consistori sol·licita al jutjat l'admissió a tràmit perquè s'obrin les diligències pertinents per investigar els fets. A hores d'ara només se sap que van ser dos joves, recordem, que la nit de dimarts passat van ruixar amb benzina i van calar foc a una persona sense llar al centre del municipi, a Vilanova. La denúncia s'ha interposat per presumpta agressió o intent d'assassinat amb resultat de diversa consideració, tenint en compte que doncs, aquesta acció va provocar cremades a la víctima.
Doncs condemnem, evidentment, a qualsevol tipus d'agressió i més de persones amb situació especialment vulnerable. Des d'aquí, que la justícia faci amb fermesa la seva feina. Gràcies, Ivan, que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
I ens anem cap a Girona per saludar la Cristina Cantal. Cristina, què tal? Molt bona tarda.
Doncs molt bé, bona tarda.
I l'aeroport de Girona reprendrà la major part de la seva activitat a partir, atenció, del dia 1 de juliol.
Sí, és data assenyalada. Durant aquest confinament, doncs, l'aeroport de Girona Costa Brava està pràcticament sense activitat, amb l'excepció d'alguns vols sanitaris. I l'1 de juliol, que és quan s'obriran fronteres i també doncs, els turistes podran venir cap a Catalunya, doncs, és també la data que l'aeroport de Vilobí d'Onyar doncs, reprendrà la seva activitat. Hem de dir, però, que el volum de passatgers que hi haurà encara és com molt incert. A part de les normatives que vagin apareixent, també està en mans no?, de les aerolínies decidir quan tornaran a estar actives i, com hem dit, doncs, Ryanair, ja que operem de dir la major part dels vols de l'aeroport gironí, ja ha anunciat que tornarà l'1 de juliol recuperant un 40% dels vols que cobreixen un 90% de les rutes. La companyia irlandesa el que pretén és cobrir el màxim de nombre de rutes possibles, encara que això pugui comportar doncs, reduir les freqüències diàries o també setmanals. Es recuperarà sobretot destinacions britàniques com Manchester, Leeds, Londres i Bristol, així també com altres destinacions europees com Polònia. La companyia Jet2 també reprendrà la seva activitat a principis de juliol oferint vols a Londres, Edimburg o Glasgow. Les dues aerolínies hem de dir que han proposat ofertes i rebaixes doncs, per tal d'incentivar el turisme, garantint sempre, òbviament, les mesures de seguretat i higiene, seguint les recomanacions de la nova guia que ja existeix de 28 pàgines que ha publicat l'Agència Europea de Seguretat Aèria i també el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de la Malaltia.
Doncs veurem finalment com es desenvolupa aquesta tornada a partir del dia 1 de juliol i, evidentment, com es desenvolupen i es duen a terme tots aquests protocols de seguretat sanitaris que ha desenvolupat la Generalitat i que són d'obligats compliment. A veure si les companyies les poden acomplir. Gràcies, Cristina. Que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
I acabem aquest repàs de l'actualitat viatjant fins a la costa central catalana. Ens anem a la capital. Isabel González, què tal? Molt bona tarda. Què tal, Isabel? Bé, doncs... El tema és que ara mateix s'està presentant un informe que, sota el títol Una mar de canvis, presenta, doncs, fa referència a aquesta, bueno, a aquest dia que avui estem celebrant. De fet, aquest informe en vam parlar el passat divendres, no és així?
Què tal? Ara sí, ens sentiu?
Ara sí! Ara sí!
És que saps què passa? Que això, clar, hem tornat a la feina i no és fàcil de gestionar, més que res perquè sembla que no sapiguem que si no posem això no s'obre el micro.
Molt bé, això és el primer. No, jo deia, dic, deu ser el nou sistema, les noves interconnexions, que hi ha hagut una que no ha acabat de voltar rodona.
M'he fet esperar. No, és que en Josep em té aquí realitzant també, i clar, aleshores no, tot no es pot fer en aquesta vida.
Diuen que lo bo es fa esperar, no...
Ja he arribat, tots tranquils.
Gràcies. Els Reis, sí, doncs, els Reis al gener, l'Isabel al juny.
Jo sempre. Com dèiem, sí, ha començat fa res, 20 minutets i escaig, aquesta trobada per part de diferents sectors del mar per presentar aquest informe del CATS, realitzat, com deies, pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya. Un informe que s'estructura en tres parts diferenciades. D'una banda, tindríem doncs, la descripció del context actual per entendre en quin àmbit ens movem. De l'altra, tenim també una revisió de les oportunitats que se'ns presenten per tal doncs, de fer front a aquest creixement blau i a l'economia blava, un concepte del qual doncs, fa temps que en venim parlant i que en aquest informe una mar de canvis es presenta exhaustivament. I, a més, es tracta d'un informe que presenta un reguitzell de propostes per a la conservació del medi marí i la seva activitat socioeconòmica. Es tracta d'una trobada online en la qual hi participen també la consellera d'Agricultura, Pesca i Ramaderia, la senyora Teresa Jordà, també el conseller d'Exterior, Bernat Soler, el director de Pesca, en Sergi Tudela, així com també doncs, el director de l'Institut de Ciències del Mar i diferents representants de les diferents confraries de pescadors de Catalunya. Nosaltres en vam parlar, recordem-ho, divendres, però aquest proper divendres donarem tots els detalls sobre aquest informe, que qui ho vulgui el pot seguir de manera online. Per tant, aquells que estiguin interessats, que sàpiguen que poden accedir al canal de YouTube d'Exteriors i allà poden seguir aquesta presentació que s'està fent.
Doncs podeu fer-ho des d'allà, però no cal que ho feu si no voleu. Nosaltres des d'aquí anem fent també un seguiment i, evidentment, si hi ha alguna cosa destacable, que sigui molt, molt destacable, ens en farem ressò al llarg de la tarda. Per tant, no cal que desconnecteu del Far per anar-vos en cap allà. En tot cas, nosaltres també ens encarregarem d'informar de tot això.
Evidentment.
Escolta, m'agradava molt més el cor que l'interruptor que tens a la teva banda dreta.
Ja, aquest fons aquí amb aquesta porta, i sort que no es veu el cartellet que tenim al damunt de com no tanqueu la porta us matem, més o menys, diu alguna cosa així, però ara em vaig amb renya. No. No, tanqueu la porta, gràcies, som agraïts. A mi també m'agrada més l'entorn de casa meva, però també és molt... Bé, ens dona satisfacció, com el rei, a trobar-nos a la ràdio també tots i poder tornar una miqueta al nostre hàbitat natural, que és la ràdio. Per tant, encara que separats, perquè no ens podem trobar als estudis, jo estic a la redacció i tu a l'estudi tancat, però almenys és grat trobar-nos aquí els poquets que som.
I tant que sí. Escolta,
ben trobats tots.
Home, i tant. Allò, som una colla. Saps què m'has fet?
Espera, no estaràs fent temps perquè no saps si en Ramon està. En Ramon Font ens està veient.
Ara,
sí,
no.
Sí, clar, he pensat, goita tu, mira tal, que no estigui fent temps ell per
no, primer, per sí, en part sí, no, saps què tenia ganes de comentar? Quan has dit lo del cartell aquest que s'ha vist aquí darrere teu, tenia ganes de... Podem ensenyar el cartell també de la cabineta, de la cabina petita, i aquell de les ungles i les tenalles, saps el que vull dir?
També. Un altre dia, això, és la fase 3 de les escalades.
Vale, doncs a la fase 3 de les escalades. Mira, saludem en Ramon, va, saludem-lo. Ramon Font, sí. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs? Desconfinat, tu també, o no?
Què ha passat? Ramon, l'hem perdut, eh?
Ah, s'ha perdut.
Perdoneu, que sí. He parlat amb el mòbil, també.
Ah, molt bé.
Sóc aquí, eh?
Ah, vale, doncs hem perdut la teva imatge. Bé, en tot cas, si ara ja tornem a tenir en
imatge. A veure si ho puc arreglar, deixa'm que parli amb el tècnic, ja està, eh? Diria que ja està.
Vale, ok, perfecte. Sí, sí, perfectament, perfectament. Ara sí, ara et veig. Ara et veig perfectament. Doncs escolta'm, si us sembla, parlem avui del retorn... Bé, del retorn a les escoles, o del que s'havia previst que seria un cert retorn a les escoles, amb el màxim responsable, amb el portaveu del sindicat d'Ustè, que estàs, en Ramon Font.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Perquè avui, en l'entrada de la fase 2, s'obrien els centres educatius per fer acolliment a nanos d'entre 3 i 6 anys, i a partir d'aquí, als finals de cicle, doncs la possibilitat de que els alumnes, l'alumnat, pogués anar a rebre doncs, suport tutorial, dels tutors, dels professors, a l'hora de fer el canvi de cicle. La veritat és que això era el que es posava sobre el paper. La pràctica és molt diferent perquè en molts àmbits i en moltes poblacions de 3 anys pràcticament no s'ha fet acollida, I la recepció d'alumnes de final de cicle, doncs, bueno, cada institut o cada escola ha fet el que ha considerat o el que ha pogut, més que el que ha considerat, el que ha pogut, però que, sens dubte, no és segurament el que tenia al cap el conseller Bargalló quan va fer aquella roda de premsa ara fa un parell de setmanes. Ramon Font, la primera pregunta és com valoreu aquest retorn a la normalitat, tenint en compte que vosaltres ho heu portat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que el Tribunal ha donat el vistiplau a la vostra denúncia.
Bueno, l'han més a tràmit, ara li ha donat en el departament, li ha donat fins demà perquè defensi el pla de reobertura de centres i després s'ha de pronunciar en demanant mesures cautelars. Per nosaltres els centres, com plantejava el pla, haurien d'estar només oberts pel que serien proves de selectivitat, proves de cicles formatius, aquestes que donen uns títols que permeten que una persona ens arregli els frens del cotxe, que ens instal·li el gas o que ens faci analítiques de sang. Vull dir, coses que són molt importants que quedin ben certificades i la resta, doncs, pel principi de precaució, doncs, consideràvem, amb les dificultats que tenim per mantenir la disciplina del distanciament social, que era millor que anessin cap al setembre, pel que havíem de fer a l'escola. De fet, els EPIs, no, els equips de protecció individual, diguéssim, no són ni els que marcava el propi Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Educació, i nosaltres, doncs, hem agafat això, diguéssim, també com a... perquè la nostra obligació és protegir la salut de la gent a qui representem, però jo crec que a ningú se li escapa que estem fent un favor a la salut pública. Les qüestions de conciliació que han sortit darrerament aquests dies, nosaltres des del primer moment estem demanant que hi hagi un permís retribuït quan tots dos progenitors treballin o per les famílies monoparentals.
Per tant, la raó principal, com heu fet públic en diferents comunicats i com ja ho he explicat en algunes ocasions, és que malgrat el que pugui dir el departament i malgrat el que es pugui explicar, les mesures bàsiques de precaució, la seguretat sanitària, no està garantida ni per part del professorat ni per part dels alumnes.
Evidentment, el departament s'escuda amb un document que va aprovar el PROSICAT que no té ni idea de lo que passa dintre les escoles. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del departament posava unes altres mesures i nosaltres el que estàvem dient, en el conseller li vam dir ni se t'acudeixi obrir infantil ara quan no les tinguem totes. Perquè, a veure, nosaltres vam ser els primers a confinar-nos i hem de ser els últims a obrir. Algú compara amb els bars, en els bars tu vas amb qui vols, i parles amb qui vols i quan acabes t'aixeques i te'n vas. A l'escola, si s'obre normal, doncs són hores en allà amb multirelacions molt, molt variades, penseu passadissos, vull dir, si es volgués... De fet, a la denúncia que ha fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, hem posat el dret a la tutela judicial efectiva, primera, perquè això no ho va signar cap responsable del Departament d'Educació, és molt fort. Això ho podia signar un director general, però encara millor una secretària general i, el millor de tot, un conseller. Ningú ho ha signat. Això és, el PROSICAT ho ha aprovat, però el PROSICAT no sap que en una escola... De fet, és per llars d'infants, això. Estem canviant bolquers a 2 metres. Hi ha llars d'infants obertes, encara. Perquè, clar, el conseller es va rentar les mans i va traspassar la responsabilitat dels equips directius. I és normal que els equips directius no es vulguin carregar el mort, no? Perdoneu per l'expressió aquesta tan tètrica, perquè en alguns casos podria ser així, no? I fins i tot, doncs, s'han inventat una carta perquè siguin les famílies les que es facin responsables de la salut dels seus fills. Però, clar, s'han de fer responsables de la salut dels seus fills i de la salut de les famílies dels altres fills, de les famílies dels treballadors i treballadores. Vull dir, això del coronavirus ha corregut com la pólvora i nosaltres el que diem és que s'havien de posar les mesures, no? Per això també en el Tribunal Superior de Justícia diem, per exemple, que no s'està garantint el dret a l'educació, perquè és que en realitat tot això empitjora el que ja teníem. Sabem que no era la millor opció possible el teletreball, però és que a més el conseller està dient que hem d'obrir les escoles i tancar amb teletreball, no? Clar. Llavors, clar, o fas una cosa o fas l'altra normalment. I llavors també el tercer motiu és per garantir el dret a la salut. I nosaltres com et deia, aprofitant doncs, que nosaltres hem de defensar i que és la nostra obligació el que serien els drets de, dels treballadors, els que representem, doncs el que farem en aquests moments també és un favor a la salut pública que ningú podrà calcular fins on arriba. De fet, el que a nosaltres ens agradaria és que demà el Tribunal Superior de Justícia dictés mesures cautelars i, com us dèiem, només fessin les proves aquestes de selectivitat i cicles. Ja. Pensem que faríem un favor. Potser ens equivoquem, però si no ens equivoquem, valia la pena intentar-ho, no?
A nivell social, a les xarxes socials, on hi ha de tot, hi ha molta gent hiperventilada, hi ha gent més cauta i hi ha gent de totes les maneres de veure les ideologies, però bueno, en general hi ha hagut alguns sectors que ens han mostrat crítics davant d'aquesta decisió del col·lectiu de professors, perquè consideren que en un context on molts col·lectius han fet molt d'esforç es troba a faltar un cert compromís amb aquest esforç social que sí que han fet altres col·lectius, no només metges, infermers i infermeres, sinó també doncs, gent que treballa als supermercats, a les botigues d'alimentació, etcètera, funcionaris, policies, etcètera. Què els diem o què se'ls pot explicar en aquesta gent, Ramon?
Clar, moltes vegades s'ha fet servir la paraula essencial de manera premeditadament falsa, perquè un servei essencial no és el nostre. El nostre és un servei públic, és un dret fonamental, és un dret social, però els bombers no poden tancar a la nit, els policies no poden tancar a la nit, els hospitals no poden tancar a la nit. Sí, nosaltres sí, totes les nits tanquem de l'any, de fet, no hi ha cap diumenge que obrim, fem tots els caps de setmana i t'ho diu un que havia estat fa anys obrer de l'hostaleria, eh? Vull dir que l'escola és un dret que s'ha de garantir i és un servei públic, però nosaltres els súpers no podien estar 3 mesos tancats perquè ens haguessin mort de gana. És que algunes comparacions ofenen a la intel·ligència. De fet, alguns està comparant amb els sanitaris. Qui no entengui la diferència de motivació entre anar a treballar per salvar les vides de les persones o anar a treballar per posar les vides de qui tu estàs cuidant en perill, doncs la veritat és que és una mica curt de mires, no? Perquè no té res a veure una cosa amb l'altra. Què tinc a veure jo amb un sanitari? Un sanitari salva vides. Jo el que estic és preparant vides per d'aquí 20 anys. Llavors, clar, la cosa és molt diferent. La nostra feina no té res a veure. Tu vols recuperar això? Doncs mira, posa els recursos que has de posar i no et preocupis que ho recuperarem tot. Posa els recursos. L'altre dia deia doble el professorat. Tu vols recuperar el que hem perdut d'aquest curs? Doncs mira, ja et pots començar a gastar 4.000 milions d'euros. No et pensis que això donarà per molt. Estarem a 2/3 del que marca la llei i a 2/3 del que tenen els països del nostre entorn. Llavors, t'asseguro que recuperarem molt, fins i tot anirem més endavant del que hagués vingut sense el coronavirus. Aprofitem l'oportunitat. O sigui, el que no es pot fer és demagògia en el sentit de que nosaltres ens preocupa molt l'educació, però per obrir el juny no ens hem gastat un duro, perquè per no gastar-se no s'han gastat ni les 10 vegades més que valen les mascaretes. Llavors, és que és una vergonya, o sigui, s'estima més gastar-se 60 euros i 60 cèntims en una quirúrgica que 6 euros en una FFP2. Ja no t'estic parlant dels 4.000 milions d'euros, t'estic parlant d'unes misèries de les quals no es volen gastar res. O sigui, el que no pots fer és garantir el dret a l'educació amb una pandèmia sense gastar-te un duro. I això és el que han intentat fer aquest juny. Ja. Això no es pot fer. Llavors, pel setembre demanem que s'ho pensin més. De fet, ara haurien d'estar planificant el setembre, que planifiquin, que gastin, que contractin, que tinguem la seguretat necessària. I després, perdona'm, Cano, però en tinc una de guardada pel Departament de Salut.
Quina?
El Departament de Salut... Home, a veure... Això que estan dient ara, que els nens no encomanen... Ostres, jo els he sentit dir... Escolta, al Mobile World Congress no hi ha cap problema. O sigui, es pot fer tranquil·lament. Surt Andorra, surt l'Aragonès, surt la Colau... Aquí les autoritats sanitàries es diuen que, escolta, això serà oli amb un llum, el Mobile World Congress. Sort que les empreses del Mobile World Congress estaven ben assessorades, perquè si els sapastres aquests que assessoraven aquí els hi haguessin fet cas... hagués sigut molt pitjor. Això és com una grip, se'ns va dir després, saps? Ara diuen que els nens no encomanen. Doncs mira, experiments amb gasosa, Gano.
Sí, no.
Ni amb nosaltres ni amb les persones que cuidem. Perquè si els hi haguessin fet cas... Ara, la secretaria... Secretaria de Política Sanitària ens envia les dues grans conclusions. Que els nens han de portar els calendaris vacunals al dia, quan se sap que la vacuna del coronavirus no existeix. Jo el vaig passar de petit, eh? Yeah. Saps? A mi m'interessa que portin la del coronavirus, i aquesta no existeix. I l'altra, que les persones amb símptomes no hi vagin. Aquestes són les grans recomanacions, com si no sapiguessin que els asimptomàtics encomanen.
I tant.
És que ens demanen que ensenyem el pensament crític i volen que ens empassem un pamflet del Departament de Salut, saps? Sense pensar-hi. Doncs, perdoni, però les escoles pensem, els mestres tenim aquest mal.
Sí, sí. Hi ha un fet que amb això és plenament demostrable, i és que durant la pandèmia, pel desconeixement, hem anat canviant el discurs en molts àmbits. Aquest és un que, en el que tu apuntaves, però en molts altres ha passat el mateix. Hem anat canviant el discurs conforme ha passat la pandèmia, i segurament molt lligat, en aquest cas, als nous descobriments, però també als interessos econòmics. I un dels canvis més bèsties que estem tenint, més enllà del que tu deies ara, i ho convido que us hi aneu fixant, és amb el tema del turisme. Amb el tema del turisme, dels viatges, i del que es podrà fer o no es podrà fer. De moment ja comencem a obrir-ho tot a finals del mes de juny, i ara ja ens explicaven que l'1 de juliol es podrà volar. Ja veurem com s'acceleren les coses en favor dels beneficis econòmics. Ramon, no vull allargar-ho més, perquè tindríem aquí coses molt a explicar i molt a analitzar. Tu has posat ja el focus al setembre, aquí tindrem un gran debat, i segurament un gran punt de polèmica, i ja no només al setembre, sinó durant tot el mes d'agost i de juliol, que suposadament els col·les hauran d'estar oberts per això de la conciliació, i que a dia d'avui ningú ho veu massa clar, aquesta història. Per tant, si et sembla, no acomiadem, sinó que posposem, seguim la conversa més endavant.
Com vulgueu, ja ho saps, Cano, encantat de la vida.
I, escolta'm, ànim i coratge, que vagi molt bé, Ramon Font. Bona feina als professionals del món de l'ensenyament.
Exacte, aquí tots és molt important.
Cuida't, fins després, a reveure.
Les feines que fem són molt importants, a reveure.
Doncs així està el món de l'ensenyament, així està el món del retorn a la normalitat, com podeu veure, amb una polèmica important sobre el que es va anunciar que es faria i el que es pretén fer i el que realment es pot fer i el que es considera que és assenyat fer. Però volem obrir l'apartat de ciència i medi ambient en un dia en què aquest apartat ens porta molt bones notícies.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Avui som a dia 8, per tant, fa ja una setmana, pràcticament, el passat dilluns, dia 1 de juny, començava la temporada de cria de la tortuga careta-careta, és a dir, la tortuga babaua, a les platges de Catalunya. Aquesta temporada de cria sovint s'allarga fins al mes d'octubre, i per tant agafa els mesos de més afluència a les platges, els mesos de més intensitat d'ús d'aquest tipus d'equipaments. La Mediterrània Occidental, que és la que nosaltres vivim, ha registrat en els últims 15 anys un increment d'episodis de reproducció d'aquesta espècie de tortuga, especialment a Catalunya, on s'ha incrementat la seva presència des de l'any 2014, bàsicament al delta de l'Ebre i el Maresme. Avui volem parlar de l'inici d'aquesta temporada de cria de la tortuga careta-careta i de la feina que des del Departament, des de la Generalitat, es vol fer per analitzar els motius pels quals hi ha un increment i, evidentment, preservar aquest hàbit entre aquesta espècie. És per això que saludem a la Ida Tarragó, que és la biòloga i tècnica del Servei de Fauna de la Generalitat de Catalunya. Ida, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per atendre'ns. Això que estem explicant és molt important i objecte d'estudi per un motiu essencial, i és que la tortuga, i encara no se sap per què, té l'hàbit de reproduir-se allà on va néixer. Per tant, no tocaria aquest increment. Però, en canvi, s'està produint. És a dir, hi ha una migració, hi ha un canvi d'hàbits, fins i tot de caire, podríem dir, biològic, en les pròpies tortugues.
Sí, de fet és una cosa que aquí a Catalunya el que sí que sabem, que sota el mar Balear històricament ha estat una zona de juvenils de tortuga marina, de tortuga careta, és a dir, sempre n'hi havia hagut, però eren juvenils, i el que estem veient des de l'any 2011 al 2014 és que de cop i volta aquests animals estan començant a criar a Catalunya. A Catalunya i el que és la Mediterrània Occidental, des de França, alguns punts de França, fins a les costes d'Almeria. I això és el que estem estudiant. Per què està passant això? i d'on venen aquestes tortugues.
Hi ha un fet que... Sí, hi ha un fet que ens genera inquietud. Realment hi ha un increment de cria o hi ha una major sensibilització envers la seva presència? És a dir, n'hi ha més o és que ara ens hi fixem més?
Mira, això els primers anys vam tenir aquests dubtes de si era un tema de xarxes socials que ara s'estiguessin detectant més i que abans no es detectaven. El que passa que això ara ja han passat 6 anys i el que s'està veient és que realment està en un increment, està en un procés de colonització. Creiem que és per un tema de l'escalfament global, creiem que les zones típiques on aquests animals feien els nius estan arribant a una temperatura que els propis animals estan buscant zones més fredes i, per tant, ara cada vegada més la comunitat científica està més d'acord en que realment està havent-hi una colonització nova. I que no és que els detectem més, sinó que realment està havent-hi més nius.
Per aquest motiu, heu, de fet, ja veu començar fa uns anys i esteu incrementant la instal·lació de sensors tèrmics que vagin mesurant la temperatura del mar, no?
Sí, això és un projecte conjunt amb diferents llocs de la Mediterrània Occidental, que el que es fa és enterrar la incubació dels nius de careta perquè puguin tirar endavant, necessiten unes temperatures mínimes. D'acord? Llavors, necessiten unes temperatures mínimes i en funció de la temperatura sortiran més mascles o més femelles. Nosaltres el que volem fer amb aquests sensors s'enterren a 40 centímetres de profunditat, que és la profunditat mitjana d'un niu de tortuga, i aquests sensors ens registren cada mitja hora la temperatura de la sorra. D'aquesta manera, aquests sensors els han posat ara a principis de juny i es quedaran fins a finals d'octubre. D'aquesta manera podem veure si realment l'interval de temps en el qual la temperatura de la sorra és superior a 25 graus s'ha anat ampliant en els últims anys. Nosaltres creiem que abans només una tortuga que comencés a fer el niu a principis de juliol realment aquell niu seria viable, i la teoria que tenim és que una tortuga que fins i tot fes el niu més endavant, cap a mitjans de juliol, agost, inclús quasi a finals d'agost, podríem arribar a sortir aquests ous.
A més, heu fet un protocol d'episodis, de gestió d'episodis de nidificació, és a dir, què fer quan ens passa el que ha succeït els darrers anys, que de sobte en una platja on la gent va prendre el sol, on va jugar a pilota, doncs apareixen nius de tortugues. I heu implementat també una app perquè la gent, d'alguna manera, participi en aquest projecte científic.
Sí, aquest projecte científic està fet, no només hi participa la Generalitat, hi participa també la Universitat de Vic, que són els que van desenvolupar concretament l'aplicació aquesta careta a la vista, i hi participa també la Universitat de Barcelona i la Societat Biològica de Doñana. Llavors, el que fem amb aquest protocol, que l'hem redactat entre tots, és dir, en cas que ens trobem una tortuga a la platja, què és el que farem i què és el que no farem. I aquestes decisions que es prendran, cada un dels casos que ens podem trobar, són decisions que no les prenem només al Departament de Territori, sinó que les prenem conjuntament amb el món científic i conjuntament també amb el món local, quan veiem quina és la platja on ha sortit la tortuga i quines són les característiques concretes d'aquella platja. Aleshores, com que això és un tema que genera controvèrsia entre la gent que opina si s'han de traslladar o no, el que hem volgut fer és un protocol que digui quines són les diferents casuístiques i quines són les coses amb les que nosaltres podem ajudar tant a que aquella tortuga tiri endavant, aquell nou concret de tortuga tiri endavant, com a que la ciència pugui avançar suficient com per ajudar futurs nius de tortugues a que realment siguin cada vegada més exitosos. Nosaltres creiem que això que ara ens ha passat l'any 2018 va ser un any de rècords. A Catalunya vam tenir 4 nius de tortuga en un mateix any i creiem que això es pot tornar a repetir i en un futur relativament immediat. D'aquesta manera el que necessitem és tenir un protocol molt clar i un protocol consensuat entre els experts i els diferents experts de diferents universitats, el món local, els gestors, i veure què és el millor per tothom.
Doncs ahir, en tot cas, hem volgut donar aquest tret de sortida d'aquesta temporada de les tortugues careta a careta. Anirem fent un seguiment que la gent vagi a buscar a la seva web de referència o a la seva aplicació de referència aquesta app que ha posat en marxa el departament, i en tot cas que sapiguem tots que en cas de veure tortugues el que hem de fer ràpidament és avisar el 112 i no tocar res, no tocar res, deixar-ho tot.
Exacte. Deixar la tortuga tranquil·la, gaudir de l'espectacle, perquè realment és un espectacle, i ja avisar el 112. I això tant és vàlid ara, que seria el moment de trobar-se una tortuga grossa, com de cara a partir del 15 d'agost aproximadament, que el que ens podríem trobar és nius que no haguessin estat detectats en el moment que surt la mare, ens podríem trobar les cries.
Doncs
també, si ens trobem cries petites a la platja, també el mateix, deixar-ho tranquil i trucar al 112.
Ho anirem explicant, Aida. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Felicitats i bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Fins després. A reveure. I és que la sensibilitat envers la sostenibilitat augmenta. Augmenta a tots els àmbits, a nivell social, als ciutadans, però també a nivell institucional. Bon exemple d'això que us estic dient és el que ara ens explica la Cristina Cantal. Ens anem cap a Tossa, Cristina.
Sí, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha iniciat una prova pilot per afavorir la integració dels treballs de delimitació de la zona de bany amb la millora de la biodiversitat marina. Ho han fet amb la instal·lació de diversos biòtops. En parlem amb el regidor de Medi Ambient de Tossa de Mar, en Ramon Gascons.
Ramon Gascons, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem? Instal·lant biòtops ja, o encara no?
Bé. Ja estan instal·lats. Estan instal·lats fa aproximadament 3 setmanes, més o menys. Amb l'inici dels camps de boies i dels canals de navegació, vam aprofitar per col·locar-los.
Quina diferència hi ha entre els biòtops i els típics morts de formigó?
Bé, el que hem instal·lat són uns morts de fondeig, que fins ara són rectangulars i massissos de formigó, i aquests tenen forma com l'escafandra d'un busso, perquè m'entengueu, amb molts aforats, i hi ha dos models, un de 1.000 quilos i un de 1.500 quilos, per diferents tipus de línies, i llavors pues, la vida marina ràpidament ocupa aquell espai, se'l fa seu, i fa de refugi natural, i això permet que, clar, automàticament la biodiversitat i l'ecosistema s'estabilitzi i hi hagi més vida en el fons marí. I també l'objectiu és deixar-los d'un any per l'altre, que no s'hagin de retirar, que siguin un refugi natural, si no torna a venir un glòria, doncs que sigui un refugi natural que funcioni diversos anys.
Per tant, ja s'integren amb el medi, i si no passa, com bé deia, res amb el glòria, doncs ja comença a formar part del fons marí, a part de la utilitat que tenen.
Sí, tenim una cala que és molt, molt maca i molt sensible, que és Cala Giverola, que és una de les poques cales que queden a Catalunya, que quasi tot el seu sota és bosc de Poseidònia. Llavors aquí, per evitar que la gent fondegin amb ancla pròpia o que facin el famós garreig que fan les barques amb el vent, la idea és en 2-3 anys que totes les boies d'aquesta zona siguin biòtops d'aquest tipus, i el que farien és augmentar més la protecció marina. I les altres les seguirem arran de costa, perquè no, també ho hem parlat amb la confraria de pescadors. A Tossa hi ha molta tradició de pescar sonsos, i que no que puguin treballar tots dos i que no es molestin una amb l'altra.
Regidor, l'avantatge, Ramon, de fet, regidor Ramon Gascons, l'avantatge de poder-nos veure és que els biòtops que estan instal·lant són com aquests que ara mateix li oferirem a la imatge. Són esfèrics, rodons. Serien una mica una mena de cosa així?
Sí, aquest és el petit. El que veiem a la imatge és el petit. I llavors n'hi ha un que és una mica que té forma de llàgrima, que és una mica més esfèric, que té el forat aquest. Aquest és el gros, aquest és el model gros. Això van subvencionats, i han aconseguit una subvenció, i diguéssim que la mitja seria cada dos petits que compres te'n regalen un de gros.
Ho dic perquè aquests, exactament aquests, ho dic, i per evitar possibles conseqüències, però aquests són els que van instal·lar l'any 2018 a la zona d'Arenys de Mar, i que ja no hi són, que se'ls han portat al temporal.
Bueno, perquè nosaltres tenim... Clar, totes les zones de fondeig on hi hagi línies de boia, d'ancoratge, a tots en tenim 16 cales, en tenim 8. Nosaltres començarem en els llocs més sensibles i que més s'han de protegir, que també són els llocs més, que queden més amagats dels temporals, com pot ser Gibrola, i com hem fet una línia que hi ha entre la Mar Menuda i l'illa, hi ha una línia molt petita que es diu Esfreu, que allà n'hi hem posat tres, que també és un atractiu perquè allà hi ha molta gent que fa snorkel, i també si comença a estar amb peixos i haver-hi vida dins, doncs també conscienciarem molt més el turisme que ve, que s'ha de protegir tot l'entorn que tenim.
Per tant, ara està a dues cales, a Cala Gibrola i a la Mar Menuda, però la intenció, doncs, és que això anar-ho ampliant, no? També a altres zones de Tossa, fins que sigui a totes les cales i platges?
Bueno, primer haurem de créixer, el primer objectiu seria finalitzar Gibrola i fer les línies de ran de costa de les altres cales, però, per exemple, la part central de la badia de la Mar Gran de Tossa, allà no, perquè com venen les llevantades se'ns mou tot, allà seria absurd. O igual que la part central de Santa Maria de Llorell, tampoc, perquè el llevant hi peta, però allà s'han de posar els morts convencionals i el sot és sorrenc, vull dir que no, allà no guanyem res.
Parlaves d'esnorkel, és una zona doncs, també amb un fons marí ric. Aquest sistema doncs, també ajuda, per exemple, a plantes com només la posidònia?
Ajuda a tot. De fet, hem començat per Gibrola perquè cada estiu convidem una colla d'universitaris a través d'una xarxa que es diu Xatrac, que fan uns estudis dels fons marins, i aquests estudis els presenten en els complexes hotelers de la zona, en especial els que estan ara a Gibrola, perquè siguin conscients que han de cuidar molt l'entorn. La sorpresa de l'estudi del setembre passat és que van trobar un tipus d'algues que feia quasi 20 anys que no apareixia, que és una alga que neix a molt poca profunditat i necessita molta, 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 molta salut i qualitat d'aigua per sortir. Llavors, com que van trobar això, ens va engrescar accelerar aquest procés, tot i la crisi que estem patint, i creiem que el nostre objectiu és blindar Gibrola i a partir d'aquí anar creixent arran de costa.
De fet, heu començat un seguit d'activitats precisament per conèixer el funcionament de la costa de Tossa. Una seria la instal·lació d'aquestes boies, aquestes boies que produeixen i fomenten la biodiversitat. Una altra seria la batimetria que vau començar o que vau fer ara fa uns mesos i que ha de permetre, a base dels anys, doncs, conèixer exactament el moviment de sorres. Conèixer el fons és una bona eina per saber exactament quines possibilitats, quines potencialitats turístiques, econòmiques i mediambientals té la població, no?
Sí. Bueno, és la platja que nosaltres trepitgem seria una tercera part, si la partíssim en tres, perquè les altres dues són submergides. Uh-huh. El que et marca si la teva platja, el teu poble, pot afrontar o no el canvi climàtic, i si la teva platja serà resistent a les noves condicions de joc que se'ns posaran ara a causa d'aquests nous temporals, és la fondària que tens davant i lo forta que és la teva platja a sota de l'aigua. Llavors, per això nosaltres treballem molt aquesta línia, perquè això ens permetrà en un futur decidir si les nostres platges són resistents o no. De moment, pels primers resultats que tenim, estem en molt bona posició.
Tossa, en aquest sentit, és davantera en molts d'aquests aspectes. No hi ha aquest interès en molts altres ajuntaments. No sé si altres consistoris s'han dirigit cap a vosaltres per preguntar-vos com, quan i de quina manera.
No, de moment no.
Vaja.
De moment, oficialment, ningú ens ha fet cap consulta.
Jo crec que seria interessant poder-ho fer. I per el gremi d'hotelers, de restauradors, d'alguna manera hi participa de manera activa en aquest informe, o parteix tot de la iniciativa pública?
Bueno, de moment això ha nascut des de l'àrea de Medi Ambient. Amb el fet de trobar-nos amb el Glòria, pues, va accelerar totes aquestes idees que poder naixien en un programa, una part de Medi Ambient i una part en el programa polític, pues, hi ha hagut un factor que ha sigut el Glòria, que ha fet que tot això s'accelerés molt. I el que sí fem, quan fem les reunions o quan parlem amb tota la part interessada del món turístic, perquè evidentment a Tossa el 99% del poble viu del turisme, la veritat és que estan contents, perquè els resultats, hem sigut capaços en 60 dies laborals, perquè el personal ha hagut de fer la baixa pel Covid perquè no hem pogut treballar, però si comptem del Glòria amb avui, en 60 dies hem sigut capaços de remuntar 15 de les 16 platges que té el poble i de deixar-les amb la mateixa superfície i amb les mateixes condicions que estaven abans de Glòria. Per tant, això és un esforç bueno, que ens ha anat
important.
Pocs ajuntaments ho han fet. Lloret, els nostres veïns, per exemple, tot just ara encara estan movent la sorra de la platja i nosaltres ja les tenim acabades.
Doncs escolta'm, amb ganes de saber si quines són les primeres dades que porta aquesta batimetria, que no sé si les teniu. Teniu alguna dada, no?
Sí, la batimetria la tenim feta de, te diria, el 90%. Uh-huh. I aquestes dades es passaran totes a Costes, al Servei Litoral, i a partir d'aquí començarà l'estudi del fons que tenim, on tenim les bosses de sorra. Al novembre, m'imagino, normalment al novembre sempre ve una llevantada, a l'octubre-novembre, que aquí tots li diem el rentabotes. Quan es presenti aquesta llevantada, tornarem a mesurar les dades que ens donguin i a partir d'aquí aniran fent la línia de treball que hem de seguir.
Doncs Ramon Gascón, esperem que arribi aquest rentabotes, no? Que no arribi,
que tingui molt arribar.
A veure, arribarà. Doncs escolta'm, que arribi i que puguem utilitzar-lo, no?
Hauria d'arribar al novembre i així els operadors turístics podran treballar tot l'octubre.
Vinga, va, tens tota la raó.
Que convé, aquest any ens convé un mes de penyora, ens convé perquè les coses de moment estan molt complicades.
Ramon Gascons, que arribi quan hagi d'arribar, el més tard possible, i que us vagi bé la temporada d'estiu i de platges. Moltíssimes gràcies, que vagi bé, regidor.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després. Cristina, ens seguim veient després, eh? Ara no marxis, que ens aturem, però després seguim, eh? A les 5...
Seguim.
No, que aquí hem agafat uns hàbits ara que fliparem, saps? Vull dir, a veure... Vale, molt bé. Doncs fins ara, Cristina, a reveure. Doncs escolta'm, ens aturem, parem, consells, informació i seguim al Far, tant pels de la ràdio com pels de la multiplataforma, fins les 6 en punt. Per tant, no marxeu, que un minut seguim. Fins ara.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Núvols i cantar.
canten els cargols.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.